Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El primer habitatge cooperatiu en cessió d'ús de Vilafranca ja ha començat a caminar. Es diu La Bastida Pati del Gall i es construeix al carrer del Nord sota l'impuls de Sostre Cívic amb el suport de l'entitat vilafranquina La Bastida. Us volem explicar aquesta iniciativa i hem convidat a la Fina Urpí, arquitecte responsable del projecte i membre del grup Impulsor. Bon dia, Fina.
Bon dia.
I també l'acompanya el Marçal Agut, membre del grup Impulsor. Benvingut.
Bon dia.
6 anys després del naixement de La Bastida, comencen les obres d'aquest primer habitatge cooperatiu en cessió d'ús a la capital de l'Alt Penedès i el Penedès. És un somni fet realitat per vosaltres, no? Deveu estar una mica als núvols ara mateix.
Sí, sí, estem contents. A més, va ser una, doncs, tota una declaració l'altre dia amb l'acte de la primera pedra, on ens vam trobar des d'entitats locals, a persones que formen part d'altres grups d'habitatges cooperatius i amb els veïns i les veïnes que vam compartir l'acte, poder compartir tota aquesta alegria i aquesta... Sí, estem contents, estem molt contents.
Creieu que costaria tant o que aniria tan ràpid? No sé quina és la sensació que teniu vosaltres.
Doncs és ambivalent. Allò que diuen que les coses de palacio van despacio. Aquí hem hagut de reunir-nos i de treballar molt i de fer molta feina amb les institucions, amb l'Ajuntament de Vilafranca en primer lloc. I això, doncs, sempre és aquesta cosa que a tu t'agradaria anar més ràpid.
I l'administració és lenta, no?
L'administració té els seus temps. I, clar, nosaltres, com a grup Impulsor i com a gent que estaven preocupades en l'habitatge, nosaltres també buscàvem una solució per la nostra situació habitacional a la vila. Molts de nosaltres, doncs, estan de lloguer o estan en situacions no gaire fixes, no gaire estables. I això, aleshores, una de les nostres també, doncs, prioritats era poder avançar. I ho hem aconseguit. Hi ha hagut gent que formava part del grup Impulsor que ha marxat, s'ha buscat, doncs, diguem-ne, habitatges per una altra banda. Però bueno, nosaltres continuem aquí.
Pica en pedra, tots aquests anys. I participen en aquesta iniciativa, en aquesta promoció, Sostre Cívic d'una banda, vosaltres La Bastida i l'Ajuntament de Vilafranca. Què fa cadascú? Perquè és un concepte relativament nou, poc conegut, aquí al Penedès. Expliqueu-nos bé quin rol juga cadascú.
Aquí, bueno, hi havia una associació, o sigui, si anem com per ordre cronològic...
Sí, tant.
L'associació La Bastida, que es crea, doncs, amb aquesta inquietud, ja et comentava, doncs, de buscar una solució habitacional a famílies de Vilafranca que no tenim l'habitatge resolt, amb aquesta també mirada que començaven a funcionar projectes a Barcelona, sobretot en aquest mode d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, i doncs, veient que hi havia molta sintonia amb la manera com volíem viure i aquests projectes, doncs intentar promoure que hi hagués un habitatge així a Vilafranca. Aleshores, nosaltres anem fent via, anem en converses amb l'Ajuntament, si fora possible, hi ha fins i tot un estudi de viabilitat econòmica d'un possible projecte inicial, fins que apareixen aquests ajuts europeus de Next Generation, que una mica el que fan és impulsar tot de projectes de molta varietat, però un d'ells és la possibilitat de fer un habitatge cooperatiu en cessió d'ús a la Vilafranca, que l'Ajuntament ja ens tenia com situats al mapa, però potser el fet de posar-ho en pràctica era més complicat. Doncs aquests ajuts el que fan és, tot això ho acceleren, i ho acceleren de tal manera que l'Ajuntament veu potser la possibilitat, doncs, de cedir un espai, perquè un solar, perquè fem l'edifici. I Sostre Cívic és una cooperativa gran d'envergadura que porta ja diversos projectes que estan ja, alguns ja estan en funcionament, alguns altres estan en construcció. I, doncs, una mica, Sostre Cívic fa com el paraigües d'acollir-nos a nosaltres i, doncs, de converses amb l'Ajuntament, aconseguir la cessió del solar del carrer del Nord amb Mas i Jornet. Doncs una mica aquests actors són els que aquí ens donem la mà per avançar i per fer possible, doncs, el projecte.
Un altre concepte que també hem d'explicar és el d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Què vol dir exactament?
Doncs a la pràctica ve a ser com un lloguer vitalici, diguem-ne, d'aquells que abans existien, ara ja sembla, ara ja és ciència-ficció.
Tenen els dies comptats, sí, els quatre que queden.
Exacte. Doncs es tracta d'una tipologia que és que, diguem-ne, que l'edifici en aquest cas serà propietat de la cooperativa i els cooperativistes serem qui utilitzarem aquests pisos. Els utilitzarem de manera indefinida, si tu vols, fins que et moris i sense cap tipus de, diguem-ne, ni de pujada de preu, ni de, és a dir, no estem a mercè del mercat, que és una cosa que ens convenç molt, també, o sigui, garantint aquesta estabilitat tant del preu com del pis teu, el pis és teu, i aleshores tu pagues una quota que ve a ser el retorn dels crèdits que s'han demanat, i també es fa com una aportació inicial de capital, una aportació inicial que ve a ser, el nostre projecte va d'entre els 20 i pocs a 30.000, depenent de la tipologia de pis, i això és un avançament de diners que, encabat, si tu marxes del projecte, o diguem-ne, o si ja et mors, diguem-ne, aquests diners es retornarien en, doncs, a la família, si ja no hi ets, o si tu vas a viure a un altre lloc, doncs et retornarien.
I el pis torna a la cooperativa?
Exacte, sí.
L'habitatge es recupera?
Sí, diguem-ne que mai passes a ser propietari del lloc on vius, sinó que en fas un ús. Mentre tu hi ets i l'habites, doncs en fas un ús. Però és un... O sigui, el que ens agrada d'aquest projecte, d'aquest tipus d'habitatge o d'aquesta relació, diguem-ne, entre cooperativa i cooperativista, és que, a part de que té un funcionament democràtic i les decisions es prenen de forma assembleària, aquí tampoc no hi ha un arrendador, no hi ha algú que n'estigui traient un rèdit, sinó que entre tots retornem el crèdit i ja està, no hi ha com, diguem-ne, no hi ha aquesta finalitat especulativa o de guany. I, o sigui, ve a ser un preu de cost, i a part això, que tens aquesta estabilitat com si fos una compra, i tens una quota que no et canviarà i que no et suposarà un daltabaix que d'un dia a l'altre, com passa en els pisos de lloguer, t'apugin, doncs, un 20% al preu o un 30%, no? Això no passarà.
Doncs, Fina, ara que tenim els termes més clars, fem un tour virtual, explica'ns com serà aquest habitatge, perquè la vida serà, en part, també comunitària, no? I, per tant, el dissenyar-lo s'ha pensat en aquest aspecte.
Exacte. De fet, el client no és un client convencional. Es tracta d'un client que ja sabem qui anirà a viure i com vol viure, i com s'imagina aquest espai, i com s'imagina la vida en comunitat. Sí que tothom tindrà el seu pis, però ens agrada parlar de compartir espais com, per exemple, la bugaderia. No cal que tothom tingui una rentadora a casa seva. Doncs tenim una bugaderia comunitària on després podem anar a estendre, sortim tots a estendre a fora. També tenim una sala polivalent. Després, per exemple, també el que es tracta són de fer uns pisos que tenen un espai bastant reduït, però per donar aquests espais a fora. Per exemple, la típica habitació de convidats que tens a casa...
Ai, sí, això m'ha fet molta gràcia quan ho he llegit. No cal que la tinguis tu...
No cal que cadascú tingui una habitació a casa per si un dia ve un amic o... Doncs tenim una habitació de convidats en la que, pues, en mida que s'hagi d'utilitzar, pues es demana i cadascú en fa aquest ús. O, per exemple, trasters. Tenim un traster comunitari, no tenim cadascú la seva parcel·leta, sinó tenim un gran traster, allà podem deixar els trastos. I després també l'edifici en si genera uns... Ja, té un pati central. Nosaltres li diem, les arquitectes, li diem l'atri bioclimàtic, perquè...
Sona molt bé.
Perquè és un espai central que l'edifici n'aprofita per treure en rèdit climàtic, de buscar un confort, però a part, aquest element central el que fa és que busca espais de trobada entre els veïns. És a dir, seria una mica com quan als pobles sorties a prendre la fresca, doncs que tens aquestes que pots treure la tauleta i fer-la petar amb els teus
veïns. Els nens poden jugar.
Els nens poden jugar. Tenim una petita placeta a la planta primera, on es poden fer petites reunions, petites projeccions de cine, no sé, és molt xulo pensar el projecte així, perquè és un projecte que es va fent a mida de les veïnes i segons les necessitats que anem trobant.
Deies que els pisos són petits, en benefici de la comunitat, d'aquests espais compartits. De quants metres, quines característiques tenen?
A veure, hem fet pisos una mica de totes les tipologies. Quan parlem de tipologies vol dir d'una, dues, tres i quatre habitacions, perquè hi ha disparitat de famílies i d'usuàries. I això també ho buscàvem en la cooperativa, no? De no fer... de no tenir un perfil d'usuari, doncs això, una cooperativa de gent gran. No, és una cooperativa de tot tipus i que permet aquestes relacions intergeneracionals també molt interessants. Llavors, els pisos. Quan estem parlant d'un pis petit, estem parlant d'uns 40 metres quadrats, que és d'una habitació. El de dos pues, tindrien uns 55, els de tres estem parlant de 65, útils, superfície útil, perquè després, superfície interior útil, perquè després pots anar comptant tots els espais extres que tens, no? Si vas sumant doncs, aquesta habitació de convidats, la sala polivalent, no n'hem parlat, oi? També tenim una gran sala on podem fer aquestes assemblees que parlava al Marçal. A part, doncs, si tens una celebració i ets un gran nombre de persones, no hi cap tothom a casa teva, però sí que hi cap a casa, perquè també ens agrada dir, no?, que a casa és quan obrim la porta de baix, no és quan obres el pis de dalt. I llavors tens aquesta sala polivalent on fer aquestes celebracions. Que me'n vaig.
No, sí. I és que, a més, ens permet trobar-nos-hi. Ja m'hi trobo. I el que em fa molta enveja, sana, fina, és que serà una edificació totalment sostenible, de fusta,
sí,
amb plaques, cuidant les aigües residuals, tot pensat.
Exacte, sí, això era una gran aposta. Ja des dels inicis, des de l'associació de la Bastida, ja parlàvem, no?, de com volíem l'edifici on volíem viure. I després, amb Sostre Cívic, també ens hi hem trobat amb aquesta mateixa mentalitat. I de fet, tot i que els espais són molt austers, sí que volíem tenir doncs, això, un edifici completament... Bueno, que sigui sostenible, sí, direm així. Llavors sí que utilitzem estructura de fusta, tenim plaques fotovoltaiques, després tenim instal·lacions molt eficients centralitzades, que això fa que no cadascú tingui la seva instal·lació de calefacció, sinó que no és centralitzat. I després també, en quant a les aigües, també tenim el reaprofitament d'aigües residuals, és a dir, que quan... cadascú quan es dutxa, l'aigua va cap a un dipòsit i es tracta i després es pot tornar a reutilitzar aquesta aigua, de manera que les despeses també del dia a dia també es redueixen.
Explica'ns una mica com quedarà distribuït, així en plan virtual i oral, per on entrareu a casa i com quedaran els espais distribuïts.
Molt bé, doncs mira, entrarem pel carrer del Nord, número 10, i després aquest vestíbul d'entrada que servirà també, que això, mira, això no ho hem dit, cada unitat o cada pis té dret a dues places d'aparcament de bicicletes i es troben en aquest gran vestíbul, i aquest gran vestíbul travessa tot l'edifici fins a anar a la banda del passatge, que tenim aquest passatge que connecta amb que han començat les obres recentment també, d'aquest pati interior d'Illa, bueno, pati interior o, bueno, o jardí, perquè és de l'Ajuntament, i llavors es podrà entrar tant pel carrer del Nord com pel passatge, però l'entrada principal és el carrer del Nord. I després té l'entrada d'aparcament al carrer Mas i Jornet.
Quants pisos en total?
En total són 24 pisos, són 3 plantes de pisos, és a dir, tenim una planta baixa en què tenim aquests usos més comunitaris també de gran, l'aparcament de cotxes, aparcament de bicicletes, tenim la sala polivalent, el traster i les sales d'instal·lacions, i després també tenim un local que estem mirant a veure quin ús se li pot donar, ja sigui a alguna entitat del barri. I llavors, a partir d'aquesta planta baixa, que no hi ha habitatge, tenim 3 plantes pis, que hi ha 8 pisos per planta.
I totes donen, tots els pisos donen aquest espai...
I tots els pisos donen aquest espai interior i tots els pisos donen a espai exterior a fora. Això vol dir que estan orientats un al sol de matí i un al sol de tarda. Tots els pisos tenen sol directe...
Un moment o altre del dia.
Un moment o altre del dia, ja sigui matí o sigui tarda.
Tot pensat al mil·límetre.
I això genera amb aquest atri bioclimàtic aquesta ventilació creuada, aquest tiratge perquè s'estigui bé. A part de que també els aïllaments són uns aïllaments molt grans i farà que sigui confortable.
L'altre dia, coincidint amb l'inici d'obres i aquesta primera pedra, que era un acte simbòlic, teníeu una desena de famílies, de sòcies interessades, i ara, mica a mica, aniran arribant la resta, no? Ja heu fet una segona convocatòria.
Sí, una segona convocatòria que s'ha tancat ara fa poc. Nosaltres, ara mateix, com a socis, socis actius o socis... Que estem com a convivents a la cooperativa, som 10 unitats familiars... Ara hem obert aquest procés que es va tancar ara fa poc per acabar de recopilar qui es vulgui apuntar a aquesta llista com a socis de la cooperativa, i és possible que en un futur tornem a obrir portes perquè o no arribem o també evidentment hi haurà una llista de gent esperant per entrar. Tot això ens basem en projectes que ja estan en funcionament i que, vull dir, que l'experiència nosaltres no la tenim directament, però sí que amb converses amb d'altres projectes és la manera estàndard de funcionar, no? Hi ha unes famílies que estan ocupant els pisos i normalment hi ha una llista que, en cas de que algú deixi la cooperativa o algú deixi aquell pis, opta a ocupar el pis aquell.
Quins requisits demaneu? Hi ha requisits a part dels econòmics?
Sí, hi ha uns requisits. Hi ha uns requisits molt clars, per exemple, que és ser sol·licitant d'HPO, que això ja té com uns limitants d'ingressos, té uns limitants en el sentit que no pots tenir...
HPO, Habitatge de Protecció Oficial.
Sí, perdó, sí, que estem molt habituats.
Esteu ja molt familiaritzats, esteu molt posats.
Habitatge de Protecció Oficial, que això simplement són uns llistats que et pots apuntar a Vilafranca mateix, a l'oficina d'habitatge, i has de complir uns requisits. Els requisits són oficials, vull dir, són per tot arreu igual, que és un màxim d'ingressos, no disposar d'un habitatge en propietat... No sé si està censat està empadronat al municipi, potser això no.
Això crec que no.
No, clar, perquè podries... No. Això, complir aquests requisits. I aleshores, un cop ets sol·licitant d'HPO, pots, diguem-ne, sol·licitar entrar a formar part de la cooperativa. Per formar part de la cooperativa és omplir un formulari, fer uns pagaments d'uns diners, i després sí que nosaltres, com a socis que ja estem encaminats cap a ocupar un dels pisos, nosaltres ja anem fent aquests ingressos periòdics per anar fent front a aquesta primera aportació de capital.
Anar fent bossa.
Sí, una mica perquè no, per no fer-ho tot de cop, nosaltres ja hem començat a fer com ingressos cada tant, anem fent un ingrés per anar fent aquesta bossa i no fer-la, això, que ens sigui més còmode. Però els requisits són aquests, vull dir... No hi ha això, Habitatge de Protecció Oficial, i estar interessat en el projecte, també, evidentment, compartir una manera de...
Clar, aquí anava veure... jo, no? Sí. Hi ha d'haver una sintonia,
sí.
Hi ha d'haver química amb aquesta filosofia de vida.
Sí, perquè, com explicava la Fina, els habitatges estan pensats i tot l'edifici està pensat d'una manera perquè, una mica, tal com concebem els edificis avui en dia, que és que jo entro a la porta, el trajecte d'escala és per transitar, tanco la meva porta i allà hi faig vida, trencar una mica amb això, i això té unes implicacions, evidentment, té unes implicacions a nivell, personal, comunitari, és a dir, hi ha una mirada cap aquí. I aquesta mirada, doncs, que et deia, doncs, des de prendre les decisions a partir d'assemblees, després doncs, tenir, doncs, poder compartir espais amb d'altra gent, ja siguin d'oci, de treball o de, del que sigui, no? O d'estudi. Però vull dir que concebre una mica també la, tot l'edifici com un espai de convivència i de fer comunitat, no? Al final, que és el que hem vingut.
Fins a quan estarà enllestida la bastida Pati del Gall? Quan entregareu claus?
Doncs mira, com deia el Marçal abans, tenim la subvenció Next Generation i aquí sí que ens marca uns tempos molt,
oh, sí, Europa,
molt durs. És molt durs.
Europa és molt estricta,
sí,
oi?
Sí, de fet, hi ha d'haver un final d'obra el juny del 26. Sí que després pot ser que s'allargui una miqueta l'entrega de claus per diferents procediments que hi ha d'haver abans d'anar-hi a viure, però sí, esperem que a principis del 27, al cap d'any del 27, fer-lo a la bastida Pati del Gall.
Se us farà llarg o passarà volant ja amb tot el que porteu darrere?
Jo crec que ara, o sigui, després de, abans n'hem parlat de l'acte de la primera pedra, que va ser una pujada d'adrenalina important, no? De veure'ns les cares, de trobar-nos en un ambient festiu, de veure que tot arriba a lloc. Ara ens ve com una mica bregar. I va, això suposo que la Fina
hi té
una altra mirada. Però bueno, entre tots també, com que al final estem implicats en comissions i tots anem una mica a remolc de tota la part doncs, arquitectònica i més tècnica, no? Però vull dir, ara ens ve bregar, un temps de bregar. Jo crec que, no sé, jo espero que això passi ràpid i ens hi trobem tots aviat i sigui una realitat. Jo crec que hi haurà... ja va ser com de llagrimeta l'altre dia, tot això ja seran passos molt emocionants, no? També el que vindrà ara.
Sí, sí, ens trobarem... Bueno, de fet, tenim feina a fer, entre tots també, com deia el Marçal, no? que treballem en comissions i tenim comissions d'arquitectura, per exemple, en el que les companyes decidim... alguns materials, les cuines, és a dir, encara ens queda feina d'anar decidint petites parts del projecte, però bueno, l'obra ja està aquí i tenim feina.
Brillo, brillo. Doncs, Fina Urpí i Marçal Agut, moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Vilafranca a explicar el projecte i que gaudiu aquest any i mig que us queda per davant, que passi ràpid. I ens retrobem aquí per l'estrena, si us sembla.
I tant.
Moltes gràcies, felicitats.
Moltes gràcies a tu.
Ara de seguida us deixem amb el flaix de notícies. Els companys dels serveis informatius entren a l'estudi i en qüestió de 5 minuts ens posen una mica al dia. Ens hi durà aquest flaix, aquesta cita, Manu Guix, versionant El País Petit de Lluís Llach.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Els elaboradors del Penedès veuen amb preocupació el possible increment d'aranzels als Estats Units. Aquesta setmana el sector vitivinícola de l'Estat té una gran cita en el marc de la Fira Barcelona Wine Week. A la mostra s'hi fan diverses trobades i, entre d'altres, aquest dimarts a l'Speaker's Corner tenia lloc una taula rodona amb el títol de Com ha evolucionat la prescripció del vi. En aquest acte hi participava el conseller delegat de Recaredo i president de Corpinat, Ton Mata. Amb ell parlàvem de com veu el sector dels vins catalans l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'augmentar els aranzels, els productes europeus. Mata no amagava la seva preocupació. Malgrat tot, el president de Corpinat creu que cal afrontar els reptes i assenyala que si es produís finalment l'increment d'aranzels, es poden obrir noves oportunitats. A la taula rodona, Ton Mata compartia la conversa amb el director de la guia Penyín, Carlos González, el crític de vins, Santi Ribas, i la periodista Margalida Ripoll Ferrer. El mercat de Calafell farà canvis per fomentar la degustació. Una reforma del reglament permetrà agrupar parades i incorporar espais gastronòmics. L'Ajuntament de Calafell ha anunciat propers canvis en el mercat municipal per fomentar-hi la degustació. Això es concretarà en una reforma del reglament del mercat que, entre d'altres, permetrà la possibilitat d'agrupar parades de forma que puguin ser més grans i incorporar espais gastronòmics. La degustació és un dels arguments amb què s'estan modernitzant molts mercats municipals i que va més enllà dels bars i cafeteries que ja hi ha. Permet atreure nous públics, tot presentant una oferta més àmplia i que es retroalimenta. S'aprova la modificació del contracte de cobriment de la pista poliesportiva de Moja. Tots els punts de l'ordre del dia sotmesos a votació van ser aprovats per unanimitat en el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola celebrat aquest dimarts al vespre. Un dels acords va comportar modificar el contracte de cobriment de la pista poliesportiva de Moja per resoldre el desviament del conducte de recollida d'aigües pluvials que travessa la pista, tal com exposava el regidor d'Equipaments, Sergi Martínez. El regidor detallava que es va comprovar aquest desviament un cop iniciades les obres. La modificació suposa un increment del preu inicial del contracte de 23.872 euros, el 3,3% del valor de l'adjudicació, i que comportarà que el termini de les obres s'allargui dues setmanes més, fins a arribar a la primera quinzena del mes de maig. El Noia s'enfronta avui al Porto en Champions. Després de la derrota a França la setmana passada, el Noia torna avui a la feina per disputar la vuitena jornada de la Champions League a la pista del Porto, al Dragao Arena, on arribarà ocupant la segona posició d'un grup A molt compactat, on els portuguesos, justament, són tercers, amb 3 punts menys que els sadorninencs. El partit d'alta volada començarà a 2:15 de la nit i, sense dubte, serà un apassionant enfrontament entre dos equips molt combatius que arriben amb ganes de consolidar-se a la part alta de la taula, apropant-se al bitllet per la propera ronda. Passi el que passi avui, cap dels dos aconseguirà una classificació per quarts que sí que pot assolir avui mateix el líder, el Barcelos, si puntua amb el Barça. També hauria de puntuar el Sant Omer a Reus per continuar viu. L'últim precedent entre Noia i Porto va ser en el partit d'anada, quan els de la capital del Cava van aconseguir un meritori 4-2 a l'Ateneu.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts i mig de 11:15.
Seràs aquella que vas voler ser i tu sols tu faràs vibrar 5 continents.
L'en Clau d'Igualtat va de dissenyar calendaris i de formació contra la LGBTI-fòbia a l'esport. Ara us expliquem aquestes dues qüestions de la mà de la Gemma Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Què et sembla? Comencem presentant aquesta nova edició del concurs de calendaris del 8M, que ja està en solfa.
Doncs sí, de fet fa poquet que hem penjat a les xarxes, també a la pàgina de l'Ajuntament, la nova convocatòria del concurs de calendaris. I aquest any mantenim una mica el format de l'any passat, perquè doncs, tractem el mateix tema, que és el Jo soc totes, i hem obert la convocatòria amb els terminis, amb les característiques, i sobretot penseu que està oberta tota la població, no només a noies, que una vegada em preguntaven, és només per noies? I jo dic, no, és per noies, per tothom qui estigui interessat en això, no?
Aquest calendari és veterà, té molta trajectòria. Quin és l'objectiu? Continueu buscant aquesta sensibilització, aquesta presència a totes les cases?
Clar, és una mica aquesta la idea, perquè en realitat calendaris ara en tenim de moltes menes i fem un clic i ja tenim. Però la idea és aquesta, poder mirar el temps i les coses que anem fent de durant l'any, no? Amb aquesta mirada més igualitària, on les dones hi són presents i bueno, seguim amb aquesta idea, sí, sí.
A grans trets, Gemma, quines són les bases, què demaneu, fins on hi ha llibertat creativa i, sobretot, molt important, termini per presentar aquestes propostes?
Doncs mira, la proposta, com deia fa un moment, no, és posem sempre un lema i aquest any mantenim el lema de l'any passat, dels Jo soc totes, i això sempre hi ha de sortir. Les tècniques que s'utilitzi s'han de després poder digitalitzar, de manera que amb aquesta consigna doncs es pot utilitzar allò que es vol. No? Tots els cartells que es presenten han de poder contemplar els diferents mesos de l'any, numerats, amb l'ordre que es vulgui, però sempre començant pel març i acabant pel febrer de l'any següent.
Aquesta és la peculiaritat del calendari, eh?
Això mateix. Comencem el mes de març, que és el mes de la dona, no? I seguim tot l'any fins al febrer de l'any que ve. Cal que el tema tingui a veure amb la sororitat, amb on els valors de la igualtat entre homes i dones, on l'empoderament de la dona es visibilitzi d'alguna manera i que sigui el màxim aglutinador. No? La de l'any passat era una noia amb una samarreta assenyalant el lema. D'altres vegades han estat dibuixos molt diversos per mostrar també dones diverses. Això és lliure, cadascú agafa el tema que vol. Però sí, aquesta seria la idea principal. Llavors, el termini de presentació és des del 3 de febrer i fins al 14 de març. Això es pot presentar en format, bueno, s'ha de presentar en format físic i també s'ha de poder enviar al correu d'igualtat. I llavors dintre el que sí que demanem és, per comptes de posar el nom de la persona perquè sigui el màxim objectiu, no? Possible, doncs posem un lema i un sobre enganxat a la obra d'art on a sobre posarà el nom del lema i a dintre sí que posarà les dades personals de la persona que l'ha fet, amb dades de contacte, però que sigui una cosa tancada també per això, per mantenir aquesta, no, aquesta idea de no sabem qui és i, per tant, no estem influenciades per ningú.
I qui s'encarregarà, això, el tribunal, no? El jurat,
sí, ara anava a dir això també,
de decidir,
no?
Quin sortirà.
El tribunal, el que fem és agafar una mica de representació de persones que es dediquen o que són coneixedores d'imatge o de cartells i de comunicació que tenim aquí a la vila. Per una banda, ha d'haver algú de l'Arsenal, òbviament, que és la nostra escola que tenim, no? Després també hi ha el Milai Fontanals, que fan l'opció d'art.
Batxillerat, no?
De batxillerat artístic. Sí, això mateix. I llavors ve algú de comunicació de l'Ajuntament, que també hi poden dir la seva.
Tot dones?
Sí, tot dones. Tot dones. No sé si és casual, però és veritat que és un món que també hi ha moltes dones. Llavors, està bé.
Quant de temps haurà de passar abans els que s'han presentat no tinguin resposta, sabran si han guanyat o no?
Mira, el 26 de març farem l'acte de cloenda de tota aquesta convocatòria. Es farà a la nau i aquell dia és el que anomenarem i premiarem a la persona guanyadora. També se sol anomenar les tres obres d'art que més ens han agradat, no? Les dues finalistes, i llavors bueno, fem una exposició allà mateix, a la nau, amb tots els cartells que s'han presentat.
I en què consisteix el premi?
Bueno, és un premi d'uns dinerons, eh?
Hi ha uns dinerons.
Sí, hi ha uns dinerons que, bueno, que es donen a la persona guanyadora i, bueno, serveixen, doncs, pel que la persona vol. Aquí no estan condicionats a res, eh? Però sí, són uns 800 i escaig i, bé, és una bona manera també de reconèixer aquest esforç, no?, i aquest èxit de la tria.
Avui vens acompanyada per algú que ha passat per tot aquest procés, oi?
Això mateix. Ens ha fet il·lusió convidar a la Sílvia Grau, que és la noia, la persona que va guanyar el premi l'any passat, no? I bé, teníem ganes de tenir-te aquí per veure una mica com ha anat això, ara que ha passat un any. Recordo que quan ens vam saludar vas dir, és el primer cop que em presento.
Sí.
No? I bueno, ens feia gràcia amb la Sílvia de dir, bueno, parlem amb ella, coneixem a veure com està, com li va, que, bueno, una mica saber també coses de tu, que fins ara només sabem, bueno, només sabem que vas guanyar.
Sílvia Grau, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Què tal l'experiència? Tenim el calendari a casa, moltes cases, i ha penjat aquest calendari, que és obra teva. Ja s'està acabant, aviat el despengem.
Sí, sí.
Quina sensació provoca això?
Bueno, molta il·lusió, perquè al final és una cosa que comences de manera molt individual. Dius, vinga, va, em presento a un concurs, el faig a casa meva, estic jo amb les meves idees i vaig creant, vaig fent cosetes, però clar, després al final això té una repercussió que arriba més gent i dius, bueno, es veu més enllà, no? I llavors, doncs, bueno, fa il·lusió que al final, doncs, es reconegui la teva feina, es valori, i a més que és una experiència molt maca perquè estàs amb més gent, veus altres propostes, és molt enriquidora, i, bueno, doncs, per mi, doncs, l'experiència ha estat molt bona perquè a mi dibuixar, doncs, és una de les meves aficions i a més que tingui aquest objectiu reivindicatiu i de més, doncs és important i jo crec que és una bona labor i jo estic contenta d'haver participat.
I què et va motivar a presentar-te?
Què m'ha motivat? Bueno, principalment la vessant artística que té, perquè a més sí que és veritat que és una de les... És una convocatòria que no és gaire habitual, almenys que jo sàpiga, aquí a Vilafranca, no? Una convocatòria oberta per joves que sigui lliure, o sigui, sí que és veritat que està dintre de la temàtica del 8M, del Dia de la Dona, però tens molta llibertat a l'hora de crear. Sí que és veritat que tens un lema, tens unes mides amb les que t'has de basar i el que sigui, no? Però és el que comentava, tu després et poses a casa i crees el que et surt, no? Llavors, doncs, vaig pensar doncs, que, bueno, era una bona manera també de participar i de donar importància a aquest dia, que és important per les dones. Llavors, doncs, més que res, era per aquesta vessant reivindicativa.
El teu ofici és dissenyadora gràfica?
Sí.
Però deies que sempre estàs dibuixant, no?, que t'agrada.
Sí, sí, sí. A veure, jo treballo jornada completa com a dissenyadora gràfica, llavors sempre busques les estonetes per fer les coses que t'agraden, no?, com tothom. I en el meu cas, doncs, és dibuixar, pintar, i llavors, doncs, bueno, vaig tenir una mica d'excusa per poder dedicar-me a això, sí.
És el primer concurs que guanyes?
Sí, és el primer que guanyo. Sí, 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 va ser arribar i moldre, com aquell que diu. No m'ho esperava per res, o sigui que l'experiència boníssima, la veritat.
Però abans havies estat estampera de la Festa Major.
Sí.
Que això és un grau, també.
L'any 2018, sí, sí, sí.
Ha plogut.
Sí, sí. Ha plogut, ja han passat uns anyets, sembla que no, però bueno.
Molta més pressió, no?, fent l'estampa, sí, que no el concurs de calendaris del 8M.
Més que res per la repercussió que pot tenir, no? Perquè, bueno, clar, el tema de l'estampa, a darrere hi ha uns administradors, hi ha, bueno, sobretot la gent, que ja portem moltes estampes, i hi ha opinions de tota mena, i, clar, has de fer el que tu creus i ha de tenir la teva identitat, per dir-ho d'alguna manera, però és un sant. Llavors, clar, hi ha gent que criticarà que si és massa expressionista o si és massa tradicional o sempre hi haurà algú que...
Crítiques sempre n'hi ha.
Exacte. Llavors, doncs, bueno, aquesta tenia un factor doncs, més de risc en aquest sentit, no? Que això en el concurs no ho tens tant. Però, bueno, al fi i al cap el que tenen en comú és que tu has de fer la teva en aquest sentit i fer el que et surti de dintre i crear el teu estil i fer el que t'agrada.
Has de ser fidel, no?, sí, a tu mateixa.
Sí, que és el més difícil, jo crec, perquè ja et dic, hi ha molts inputs, però al final dius, bueno, doncs vull presentar això i vull ser diferent, vull diferenciar-me i vull fer això i allò. Llavors jo crec que... I a més amb l'estampa també veníem, ja us dic, de moltes altres estampes, llavors també és difícil fer alguna cosa diferent. I amb el concurs del cartell també és... clar, també tens referències d'altres anys, no? I com més mires, a vegades també et contamines una mica, que ja està bé, òbviament, no?, per saber per on van els tiros i el que es fa, però clar, sempre és, bueno, i jo què puc proposar, no?, de diferent.
Què vull dir?
Què t'inspires? Què vull dir?
Sí. I en què t'inspires?
Bueno, jo el que faig normalment és com una pluja d'idees, de conceptes. En el cas dels cartells, doncs, el Jo Soc Totes m'inspira el tema de la manifestació, la reivindicació, la fraternitat, no? Llavors fas com un llistat i dius, bueno, doncs de quina manera ho puc desenvolupar, no? Jo en el meu cas, doncs, era... Jo Soc Totes és com un agrupament, no? O sigui, el que em passa a mi també li pot passar a un altre, no? I a la inversa. Llavors jo em vaig decantar més en representar una imatge de manifestació amb cartells, d'una noia empoderada que s'assenyalava el lema, no? Llavors, bueno, jo crec que és centrar-te en una idea i llavors a partir d'aquí buscar recursos gràfics que t'ajudin a representar-la, bàsicament.
I, Sílvia, què recomanaries a aquelles persones que es plantegin participar en el concurs d'enguany? Què et va servir a tu? Què pot anar bé?
Què va anar bé? Bueno, jo els diria que, sobretot, que primer que busquin referents, això sí, perquè està bé veure què s'ha fet i què no, per saber per on tirar, i que facin el que realment els hi surtin, que ho disfrutin. Jo crec que és el que vaig fer jo. O sigui, jo vaig fer de manera totalment, doncs vinga, va, a veure què fem, no? I m'hi vaig dedicar, com que el pla d'entrega també és bastant ampli, o sigui, és un mes, entre cometes, no? Però vull dir, temps per fer i refer, llavors, doncs, bueno, fer-ho a gust i al final, doncs, que és per una bona causa, vull dir, és contribuir a la igualtat de les dones, no? I entre moltes altres coses, però vull dir, al final jo crec que has de fer el que t'agrada i si ho fas així, doncs les coses surten. Bàsicament això.
Doncs ens ha fet il·lusió compartir aquesta estona amb tu, saber com va anar aquest procés.
Moltes gràcies.
I que encoratgis a futures candidates.
Això espero.
Un plaer, moltes gràcies
moltes
i sort.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I de l'altra qüestió que volíem parlar amb la Gemma Planes és d'accions, de feina que s'està fent contra la LGBTI-fòbia a l'esport. I és que justament d'aquí 4 dies, el 19 de febrer, Gemma, se celebra el Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia a l'esport. I des del Servei d'Igualtat, heu començat alguna acció? Heu començat a treballar en aquest camp?
Sí, la veritat és que dona la casualitat que ja l'any passat van venir a fer una demanda directament a la regidora, perquè hi havia algun club esportiu que anava augmentant molt d'infants, sobretot nenes, en un esport que no era tan habitual, i se'ls hi plantejaven com dubtes i demanaven un cop de mà. I llavors, tècnicament, sí que se'ns va fer la proposta, juntament amb l'Anna i l'Eva, no?, de pensar què podíem oferir, com podíem treballar aquest neguit que presentava l'entitat, no?, i com els hi podíem donar una volta una mica més ordenada tot plegat.
I que està molt bé, no?, que s'adrecin,
sí,
a l'Ajuntament.
La veritat és que sí.
Demanant un cop de mà.
Sí. Sí, perquè vol dir que d'alguna manera també anem arribant i que la gent va entrant en la normalitat, per dir-ho d'una paraula, no?, de les diversitats a tot arreu, no?, pel que fa a qüestions de persones, gèneres, i està bé que vinguin. Jo trobo que és un punt molt interessant.
Quina resposta els vau donar? Què se us acut que podíeu fer per donar un cop de mà i ajudar aquesta nova situació per transitar-la millor?
Doncs la idea que vam tenir va ser de poder fer formacions amb els diferents agents implicats, és a dir, amb els diferents clubs esportius, perquè ens poguessin donar eines, neguits, motivacions, coses que poguéssim tenir en compte a l'hora d'elaborar un protocol contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques que es puguin donar en l'àmbit de l'esport. En aquest sentit, vam fer un parell de formacions, vam participar alguns clubs, d'aquí a la vila, i ara el que a partir d'aquí, juntament amb un suport extern d'una entitat que ens ajuda per elaborar els plans i els protocols, no? Hem confeccionat un protocol que recentment s'acaba d'aprovar i que començarem a fer-ne difusió, no? I la idea és aquesta, podem donar cabuda i ordre, no?, a aquests neguits sobre, jo què sé, no? Ens parlaven, ostres, què fem amb el tema vestuaris o què fem amb el tema...
Ah, sí, posa'ns exemples que potser serà més fàcil, no? Per exemple, el vestuari, no? Si sempre ha estat masculí, perquè només hi havia nens i ara entren nenes,
doncs com això ho hem d'abordar, no? O com utilitzem els telèfons, que van tota la canalla amb els telèfons tot arreu i que la foto és de seguida i... Bueno, doncs com ho podem treballar? Això és el que ens plantejava, no? I a través d'aquest protocol, doncs s'establirà, doncs això, com gestionar el tenir o no tenir aquest servei, aquest mòbil, o que utilitzem, jo què sé, quan hi ha situacions de bullying, com reaccionar als professionals. Bueno, la idea és poder això, ordenar una mica aquests neguits, no? Que, jo què sé, fins i tot, una cosa que ens deien, no?, era... Hosti, aquests pares, mares i familiars que quan venen al camp, no?, a vegades són molt hooligans, violents, no?, sí, amb l'expressió. I dius, bueno, què podem fer, què no...
Fins i tot això, també.
Sí, allò, on t'arriba, no?, aquest...
Fins on puc intervenir,
exacte,
quin
no?
és el perquè... meu camp d'acció...
Correcte. I aquesta és la idea, no?, poder ordenar tot això. I llavors també el que volem fer, lligant també amb aquest dia que deies, no?, el dia 19, que és el dia contra les violències masclístiques i LGTB-fòbiques a l'esport, doncs es plantejaven, per una banda, fer una xerrada amb nois i noies o adolescents, no?, entre 12 i 15 anys, on te vingui alguna persona a parlar d'aquesta diversitat i, per tant, es pugui viure com una cosa més dintre de tots nosaltres, i, per l'altra banda, fer algun tipus de formació amb professionals que es dediquen al món de l'esport, o bé també professionals de l'esport del mateix ajuntament, per anar aprenent com entomar i com encaixar aquestes noves realitats.
I aquest protocol, la intenció seria que arribés a totes les entitats esportives de Vilafranca que el demanin, que el vulguin?
Sí, sí. És que, de fet, és una cosa allò de... tret del forn, com aquell qui diu.
Sí.
Però sí, la idea és aquesta, poder-la difondre i fer-la arribar a totes les entitats. Sí, sí, perquè a partir d'aquí doncs, puguin fer-lo a la seva manera o se l'incloguin dins del seu reglament de règim intern, que se'l facin seu. Sí, sí.
Doncs moltes gràcies per dur-nos aquest parell de propostes avui. Hem començat dissenyant calendaris i hem acabat parlant d'aquestes accions de formació per prevenir les agressions masclistes i LGTBI-fòbiques a l'esport. D'aquí a un mes seguim parlant d'igualtat en diferents fronts.
Doncs sí, ens veiem d'aquí a un mes. Moltes gràcies.
Gràcies, Gemma. Adéu-siau.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Des del polièdric, els Lacs en Busto ens canten Si no ho fas tu.
Si no fas que en una vida hi hagi temps per tot, si no fas que la partida s'allargui molt i molt, si no ho fas tu, si no ho fas tu, si no fas que les onades m'impin de tant en tant, deixant que la marinada et vagi empantant, si no ho fas tu, si no ho fas tu, si no ho fas tu, no ho farà ningú, com si no haguessis passat, saps que res més res és igual a res, ets tu qui decideix. Que la rosada regui el teu despertar,
apartes les pedres que no et deixen passar. Segur que així algun dia veuràs que pots tot sol. Per fi llançaràs les crosses i arrencaràs el vol. Si no ho fas tu, si no ho fas tu, si no ho fas tu, no ho farà ningú. Com si no haguessis passat, saps que res per res és igual a res. Ets tu qui decideix. Fes el primer pas a la llibertat, la veritable veritat. Les ales al vent, vol el firmament, no cauràs si tu ho fas, no cauràs. Saps que res per res és igual a res. Ets tu qui decideix.